Els Premis Grammy, més enllà del pop, del rock i de la música urbana, reconeixen un gran ventall de gèneres, inclosa la música clàssica. I l'han guanyat, entre altres, compositors, per exemple, del prestigi de Leonard Bernstein, de qui ara escoltem l'obertura de l'òpera Càndid, o el francès Pierre Boulez. Doncs bé, els pròxims Grammy Llatins han inclòs entre els nominats un compositor català, que és de Reus, que és en Joan Magraner, té 32 anys, i que ja compta amb un currículum incomparable, llorejat a l'Acadèmia de França, resident a la Vila Medici de Roma i Premi de Composició Reina Sofia, ara és autor resident del Centro Nacional de Difusió Musical de Madrid. Magraner, que opta el Grammy a la millor obra o composició clàssica contemporània per aquesta música. És un fragment de dues peces per piano, una obra encarregada per la pianista Noelia Rodiles i inclosa l'àlbum de Butterfly Effect. I ara mateix el tenim en línia, en Joan Magraner. Què tal, Joan? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Just aquests dies assajant i en concert aquí a Madrid. Una mica mig confinats, de l'hotel a l'auditori.
Bueno, m'han dit que la notícia de la nominació et va agafar per sorpresa i estaves, de fet, assajant.
Sí, assajant d'una altra cosa, d'una mini-òpera que farem aviat al Liceu. I clar, això, estàs moltes hores allí tancat i fiques el mòbil en modo avió per no distreure't. I va ser com a la mitja part de dir, ostres, això què és?
El que jo estava pensant és si aquest tipus de coses s'avisen, diguem-ne, no? Si et proposen per als Grammy o de cop és aquesta trucada del no-res que et diuen, no, estàs nominat ja.
Sí, bueno, jo d'ells no sé res directament, encara no sé ni si he d'anar ni si es fa, perquè clar, tot el rotllo aquest de la pandèmia,
sí,
de fet, sé que ho fem des de casa, que ja està bé. Sí, jo crec que això ho hem mirat després, eh? Són uns premis com de la indústria, no? Mm-hmm. Llavors són les pròpies discogràfiques que s'hi presenten. Doncs llavors jo al tindre aquesta obra que em va encomanar la Noelia Rodiles i que va gravar, doncs és això, o sigui, és gràcies a que la va gravar que ha pogut presentar-se amb aquests premis.
O sigui, tu la discogràfica no et va dir que et portava els Grammy?
Ah, no, jo no sabia res. De fet, el
sembla extraordinari, això.
Sí, sí, el dimarts em va dir el de la discogràfica, diu, que ens han agafat, i m'espero que digueu res perquè això no deu ser públic, i va ser comentar l'assaig, sortir, vaig veure que sí, evidentment ja era públic.
Déu meu. I clar, el mòbil et devia rebentar, no?
Sí, bastant.
No, perquè estava pensant que sí que és veritat que en l'imaginari col·lectiu, moltes vegades, quan es parli dels Grammy, sembla que sigui un tipus de guardons que se centren bàsicament al que és això, no? El pop, el rock, etc. No? I, vaja, no sé si tu tenies aquesta consciència, també, no?
Ja, a vegades els de la clàssica vivim una mica un món a part i no era tan conscient que feien això. O sigui, sabia que de tant en tant donaven, però no que realment cada any estigués tan present. I és això, són dues categories, el millor disc i el millor composició, que és on estic jo. Mm.
De fet, aquest any hi ha, anava a dir diversos catalans en aquests Grammy, perquè hi ets tu i hi ha la Rosalía, que t'anava a preguntar per ella, perquè crec que sou, no sé si vau arribar a coincidir, però sou dos talents de l'SMUC. Que no tenen res a veure, diguem-ne, en estils ni no sé si
bueno,
en res,
però,
diria, però vaja.
Això és una mica la gràcia de l'SMUC, que és un centre que ja, bueno, de fet, ja com a filosofia ja és bastant diferent que la resta de conservatoris. De fet, ja no li van posar conservatori, no? Sinó Escola Superior de Música.
Sí.
I allà les classes coincideixes això, o sigui, vas a classe d'anàlisi, analitza Beethoven, i hi ha un cantaor al costat que també ha d'analitzar Beethoven. Mm-hmm. Coses així que són molt,
o sigui,
molt enriquidores.
No està compartimentat, diguem-ne. O sigui, la mateixa classe serveix per qualsevol
que
persona.
Són les especialitats, sí, però les classes teòriques d'això, no. Clar. Bueno, no sé si amb el temps ha canviat, eh? Jo fa més de 10 anys que vaig passar. Clar, no vam concedir amb la Rosalía, perquè jo sóc d'una generació una mica més, no massa més, però... Sí. Mm-hmm.
T'anem a preguntar si amb aquest bagatge internacional que citàvem al principi, i ara em deies, no?, els de la clàssica a vegades vivim una mica al marge, no? Creus que la música clàssica contemporània està valorada a casa nostra, d'alguna manera, o passeu absolutament al marge, de, diguem-ne, fins i tot mediàticament, no?
Sí, bueno, déu-n'hi-do, eh? Jo no em puc queixar, perquè realment aquí a Barcelona també se'm tracta molt bé, i a Catalunya en general també molts festivals, i hi ha prou moviment. El que clar és evident, el públic no és tan massiu com això, com una Rosalia o la resta de gèneres musicals, però és que també hi ha això. Però és un públic que existeix, per tant, jo crec que estaria bé tampoc no obviar-lo com a vegades passa, sobretot més amb mitjans més generalistes, no? Sí que tenim Catalunya Música o llocs així que hi sempre hi som, perquè també som poquets, però clar, també és bonic de dir, ostres, som una potència també al món a nivell de música clàssica, estaria bé que tothom ho sabés.
Sí? Això ho pots dir així obertament, no?
Sí, sí, bueno, i de, no només de generacions més grans, és que pots anar això des del Xavier Sabata, que és un contratenor internacional, al Quartet Casals, el Savall mateix, que és un, potser ara mateix és que dins de la clàssica és de lo més alt que hi ha, i després amb les noves generacions tots estem fent carrera fora també, i venint a tocar aquí, però molta gent hi ha, sí, sí, molt de moviment i a més això, molta renovació.
Joan, com és la feina d'un compositor com tu? No sé si és una feina silenciosa, aparentment, i molt tancada, molt individual, que llavors acaba convertint-se en una cosa molt col·lectiva i molt sorollosa, diguem-ne, bueno, sorollosa en el bon sentit de la paraula, per entendre'ns, eh? Però funciona així?
Sí, depèn de cadascú, eh? Cada company de la professió és diferent. Jo, en el meu cas, sí, soc molt de paper i llapis, a més, de poca cosa digital i de fer com a l'antiga, no? Com si fos un ofici, anar fent cada dia. I clar, després tens l'altra meitat de l'any, que és anar amunt i avall, com estic ara, per assajar, que llavors has d'estar com venent la teva música que has estat fent tu a casa teva per tu mateix.
No? Però perdona'm, el que m'estàs dient és que no ho toques, tu? O sigui, quan estàs component, no, bàsicament ho fas amb un paper, llapis i prou? O sigui...
Sí, intento bastant això, també perquè és com una manera de realment treure el que tu pots dir, no? Després serà millor o pitjor, no? Però, i si de cas, les coses després es verifiquen una mica, posa'm un piano o fins i tot amb l'intèrpret, no? Si és un instrument que no tens a mà, tot i que l'has de conèixer a nivell teòric, després proves alguna cosa, però... La música ja ha d'haver estat feta per tu abans, no? No és allò que...
Però vols dir que la música la tens a dintre?
Clar, però això no és res de tan especial, eh? O sigui, porto des de petit estudiant música, o sigui, és com... És això, és com un ofici. Un fuster ràpid veu les mides d'una porta, no? No necessita tampoc massa cosa, però és el mateix. Al final acabes agafant l'hàbit d'escoltar la música per dins, per l'oïda interna, fins i tot si és d'orquestra o el que sigui. I no necessita estar d'un piano o d'un reforç.
Fins i tot si és orquestra, és a dir, tu pots estar... Ara em diràs que efectivament és el que es fa més habitual, però per això t'ho pregunto, perquè probablement hi ha molta gent que ens està escoltant que no ho sap, això. Que no tens una guia externa, no dius a veure com sona això que estic pensant en el meu cap i escrivint en un paper.
No.
Tu fas una composició sencera, complexíssima, amb múltiples instruments i no l'estàs provant enlloc.
Sí, però és això, proves el mínim més o menys, però és que clar, és l'experiència, també ja saps més o menys el que funciona, el que no, has estudiat prou com per saber com han d'anar els instruments, i després també, aquesta és la gràcia, perquè llavors tens una mica sempre d'aquest factor risc, sorpresa, que és el que et mou a fer-ho, no? De veure si realment has assolit allò que volies fer, i a vegades vas cap a altres llocs que no i ho aprofites per amb una altra obra.
Però pot passar que hi hagi una cosa que funciona molt bé, hi hagi un error gravíssim allà al mig,
sí,
te n'adonis quan l'estan provant, dius, hosti.
Passen coses tècniques, sí, però bueno, però això és el dia a dia.
Quanta música pots compondre en un dia?
Ja, això també és una altra cosa, eh? Depèn de cadascú. Jo m'ho tinc bastant apamat, perquè vull dir que no vaig treballant cada dia, i depèn de quants instruments, eh? Però, per exemple, doncs una peça d'orquestra pots arribar a fer 20 segons al dia ben treballat. 5 o 6 hores.
Ostres.
I, clar, és una pàgina d'Ina 3 i hi ha molt llapis. Però una peça de piano pots fer perfectament un minut al dia. Altra cosa és que n'estiguis content, eh? Llavors l'endemà hi retornes, i l'altre, si convé.
Ostres, déu-n'hi-do. M'aixecar durant hores i hores i aconsegueixes treure 20 segons, però clar, això és l'acumulació de dies treballant, sí, i que acaba sortint.
La composició és molt semblant a la poesia, eh? És allò com no, anar pensant a poc a poc i donant voltes a vegades a dues notes només, pot semblar així una cosa molt d'allò, però clar, té molt de... És art, al final, no? Per tant, has d'intentar dir alguna cosa que estiguis realment convençut.
T'anava a preguntar què és el que t'inspira, però mira, hi ha algunes de les teves obres, com aquesta peça coral... Sí. Que em deia el Víctor Vives, el company del Via Lliure, que havia preparat la conversa amb tu, que li recordava, en certa manera, la música renaixentista, per exemple, no? I no sé si en aquesta obra teva hi ha permanentment diàlegs, no?, amb el passat.
Sí, jo sempre necessito alguna cosa per començar, sigui d'algun altre artista o alguna cosa, o fins i tot de música. I realment la música antiga, que es diu, això, la música renaixentista, fins començaments del barroc, és la que m'agrada fins i tot més per escoltar quan sóc a casa, no? Per gust. I clar, això ha anat com influint amb el meu treball després, i m'ha marcat totalment.
Què estàs treballant ara?
Sí, ara és això, hauria d'estar treballant, però com que estic amunt i avall assajant, no podré fer res, perquè no, jo, en un hotel no m'hi sento còmode. Les taules són petites, jo necessito esparcir els papers.
A l'hotel no pots compondre, eh?
Depèn de quin hotel, però clar. A mi m'agrada tindre la visió també de l'alçada, no? Fins i tot a vegades, si l'obra és molt gran, has de pujar a la cadira i veure des de dalt també estèticament, fins i tot.
Perdona?
El que estàs escrivint. Sí, perquè clar...
Què m'estàs dient? Un moment, espera, que m'ho he d'imaginar això. O sigui, tu escrius una gran partitura, l'escampes al damunt, l'escampes, i tu et poses en peus una cadira per veure-ho en el seu conjunt.
Clar, perquè el més difícil, o sigui, tu estàs molt en el detall, no? Nota cada cosa, cada gest, l'arc aquí, l'arc allà, que he dit aquí, però clar, després, la visió general d'una cosa que duri 15 minuts, 20 minuts, és que és literalment impossible de tindre-la en ment, no? Llavors has de fer el factor visual, i almenys m'hi ajudo molt, per veure si la cosa es cuora i no dir, ostres, això d'aquí es farà pesat, hi ha molt d'estona que no passa res, no? Doncs això ho veus així des de dalt.
Ostres, de veritat. És que, clar, jo, els que considerem un autèntic dèficit, que, bueno, jo t'he de confessar que jo no sé llegir una partitura, i em sento com si em faltés un braç, perquè veig que hi ha una pila de la gent que és capaç de llegir aquest llenguatge, i per mi és com si veiés lletres xineses, no? I aquesta manera d'explicar-ho que dius, que no ho proves, sinó que ho tens a dintre, ho traspasses en un paper, i fins i tot hi ha aquesta part, et diria, visual de la...
Sí, plàstica.
Plàstica, exacte, gràcies per la paraula. La part plàstica d'això, o sigui, gairebé et diria que estàs utilitzant tots els sentits, menys el de la oïda físicament. La de la oïda la tens per dintre, però...
Exacte.
Clar. En fi, m'han dit, a més, que d'aquí un any, cap a l'octubre del 2021, estem parlant amb el Joan Magraner, aquest artista, aquest compositor de Reus, que ha estat nominat als Grammy Llatins per la millor obra o composició clàssica contemporània. M'han dit que d'aquí un any, cap a l'octubre del 2021, veurem això, estrenes amb la Filharmònica de París.
Sí, bueno, si Déu vol, eh?
Clar.
A la Filharmònica, és l'espai... I serà amb l'Ensemble Intercontemporain, que és com el grup de música nova d'allà, o sigui, de la Filharmonia de París. I això, clar, no es pot dir encara més detalls, perquè és aquelles coses que, com que no està anunciada la temporada, ja no puc dir res. Però és un projecte que fa anys que hi estem edificats. Una hora de música és bastanta feina.
Fa anys que hi estem edificats, insistim. 32 anys té Joan Magraner, currículum increïble, el que dèiem, llorejat a l'Acadèmia de França, resident a la Villa Medici de Roma, premi de composició Reina Sofia, ara autor resident del Centro Nacional de Difusió Musical de Madrid, i acaba de saber que ha estat nominat als Grammy Llatins. Em sembla que m'ho has dit, però quan és l'entrega dels guardons, sigui de la forma que sigui, això?
Jo crec que era 19 de novembre.
19 de novembre, val.
Però clar, amb els temps que corren ja veurem.
Ja veurem si és des de casa, com ja s'han fet en alguns guardons últimament. En fi, t'hauràs de posar... hauràs de buscar un racó de casa que es pugui veure per la tele.
Un racó ben llatí.
Això, exacte, sobretot llatí. En fi, Joan, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Igualment.
Una abraçada ben forta.